A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
9 i 19, 4 i 19 en el ple d'agost, que se celebrarà el passat dijous, tots els consellers estiguin d'acord en aprovar per unanimitat una proposició socialista relativa a convocar urgentment el procés de contractació d'un inspector o inspectora de turisme, després que el Consell Insular hagi quedat sense cap inspector en actiu en plena temporada turística. El partit opositor, el PSC-PSOE, ha considerat incomprensible que l'administració responsable de perseguir l'oferta turística il·legal i vetllar pel compliment de la normativa no disposi en aquests moments de cap efectiu dedicat a aquestes funcions. Tenim nosaltres el conseller del RAM, Nartal Mayans. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Hola, bon dia, què tal tots?
Bé, a veure, quina és la situació ara mateix amb aquesta absència d'inspector, inspectora turístic, i d'altra banda també recordem que el segon inspector de reforç també ha marxat el mes de juny.
Sí, bueno, al final nosaltres com a administració fem la feina com correspon, es fan les contractacions, es fan les bases, es contracten fins a dues persones quan sempre se n'havia parlat només d'un, i bueno, per casualitats de la vida i qüestions personals de cada un dels inspectors, pues s'ha donat la coincidència de que han renunciat. Un era d'Eivissa, va aconseguir una plaça a Eivissa i per comoditat, evidentment, va agafar la plaça a la seva pròpia illa, i l'altre ha trobat una oferta de feina a una altra banda que també ha preferit acceptar i ha renunciat a la plaça. Claro, la proposta que feia el Partit Socialista, tot i que és una cosa que ja s'està fent, és un to una mica de considera inacceptable que la gent té dret a renunciar al seu lloc de feina i la gent té dret a poder canviar i buscar una cosa que cregui que serà millor. Hem de tenir en compte que al final la plaça d'inspector turístic pot ser a vegades una mica difícil de gestionar si ets una persona de Formentera, perquè al final t'enfrentes a situacions pues, que no són de lo més agradable, i bueno, té els seus pros i els seus contres, però bueno, també era una persona que duia molts anys a l'administració d'en el Consell i ha decidit canviar just ara.
Hi havia d'una banda el que va marxar, o la plaça que ens hem quedat doncs vacant, de reforç d'aquest servei d'inspector, que va ser això el mes de juny, i després hi havia l'altra plaça, que era inspector turístic en si, no? Que a més també era coordinador d'inspecció. Això vol dir que ara mateix no hi ha, diguem-ne, inspectors al Consell?
Bueno, el coordinador d'inspecció se li va atribuir fa un mes, així que tampoc és que siga la gran cosa. Ara mateix pues, seguim amb els cos de saladors i segueixen fent bursins com de forma habitual es fan per anar cobrint les places tant en aquesta àrea com en moltes altres. I sí que hi ha inspecció, el que passa és que no està la figura d'inspector, com no hi havia hagut mai fins que vàrem arribar en altres.
I com es fa les inspeccions?
Pues de la mateixa manera que s'havien fet tota la vida fins que vàrem arribar en altres i vàrem contractar el primer, el segon i el tercer que vàrem arribar a tenir.
I com és?
Bueno, hi ha saladors que fan la feina, van als llocs, fan les inspeccions, a més ara tenim habilitat el portal de denúncies anònimes, que ha rebut més de 40 denúncies en aquest any, de veïns o de gent preocupada per algun tipus d'activitat irregular, i es van controlant que siguen correctes, que siguen legals, que no siguen legals, els anuncis a les webs també es van controlant, tot això en les capacitats humanes que tenen les persones que hi ha ara mateix.
I que són els dos zeladors o zeladores, no?
Sí, no sé si n'hi ha dos o tres ara mateix.
I a més hi ha una supervisora també, no?
Sí, bueno, al final sempre es designa una persona que pues, ja sigui per experiència o per grau coordina una mica la feina, però al final també la feina la coordinam des de la conselleria.
Quin és l'escenari intern pel que fa a tot l'àmbit d'inspecció, especialment inspecció turística, ara que no hi ha cap inspector ni cap reforç d'inspecció? Es poden seguir fent inspeccions, es poden tramitar aquestes inspeccions, poden arribar a potser propostes de sanció o no es pot perquè no hi ha l'inspector?
Sí, sí, com t'ho dic, això s'ha fet tota la vida així i no hi ha hagut mai cap problema. El que, al final, l'efecte de tenir l'inspector a l'hora de fer la inspecció pues, te dona unes garanties addicionals, però al final, una vegada està fet l'acte, el que la tramita és l'instructor, que segueix fent feina al Consell i és el responsable de dur endavant una vegada s'ha fet l'acte.
Llavors, per què trobem a faltar un inspector?
Bueno, perquè un inspector al final té la presumpció de veracitat, un inspector quan es presenta...
Un zelador no?
No. Si no estic equivocat, que me puc equivocar perquè amb aquestes coses sóc una mica torpe, la presumpció de veracitat es aconsegueix quan tens la categoria A1 o A2, no estic segur, i els celadors en principi són d'un grau inferior. Però bueno, al final es fa un acte, es poden comprovar les coses, igual que qualsevol denúncia que es pugui fer, si hi ha proves i es pot demostrar, pues, quan es comès un delicte, d'alguna manera, un delicte o una infracció,
una falta, sí.
O, sí, que no diguem tampoc, pues tens la capacitat d'al·legar, de demostrar proves en contra del que t'han acusat, i aquí passa el mateix. I igualment, encara que un inspector vagi i faci una inspecció, al final un es pot defendre i té el dret de defensar-se davant de l'administració.
És clar, però això vol dir que les actes que ara facin aquestes zeladores poden quedar en paper mullat perquè no tenen presumpció de veracitat?
Bueno, però també poden quedar en paper mullat les actes de l'inspector. Al final, tu vas, comproves una cosa, tens les proves, fas fotos, agafes documentació, si hi ha un client que te mostra un contracte, això al final és bastant, bastant fiable, i més o menys és una mica el mateix que fan els inspectors. Com dic, és només un plus de seguretat que te dona a l'hora de fer les inspeccions, però tota la vida s'havien fet les inspeccions així i alguna sanció se'n posava.
En aquest 2026, com anem de moment pel que fa a expedients oberts, pel que fa a la tasca inspeccionadora en àmbit turístic?
A veure, actes se'n posen moltes, se'n fan moltes, perquè l'acte la fas cada vegada que vas a visitar alguna cosa i que veus alguna cosa que pugui ser
susceptible d'infracció.
Sí, però llavors es fa un expedient quan creus que allò pot tirar endavant. Segons me van informar abans del ple, perquè hi havia una pregunta específica, hi havia 9 expedients iniciats, dels quals 6 ja s'havien començat a tramitar i 3 estaven pendents de tramitar.
I es poden tramitar aquests 3 que queden amb el quadre que teniu a l'àrea d'inspecció?
Sí, com he dit, les tramitacions no les fa l'inspector, les fa l'instructor, i l'instructor sí que és un lletrat que treballa al Consell.
Bé, quin és l'horitzó ara per poder fitxar aquest nou inspector o inspectora turística? I planegeu també poder fitxar un inspector o inspectora de reforç? Com anirà? Com ho veieu?
Bueno, en principi s'estan mirant totes les opcions possibles, a veure quina és la que encaixa de forma més ràpida. Es van mirar dins de bursins ja oberts, com varen fer l'any 2024, que va venir el primer inspector, però m'apareix que no hi ha hagut sort en cap dels bursins de tècnic polivalent. S'està mirant també la via d'agafar algú que mos presti el Consell d'Eivissa en cessió de serveis, i s'estan preparant els bursins per llançar-los de nou, però al final l'administració és un gegant molt lento i no té la mateixa capacitat que té una empresa privada per contractar. No és que digues, avui necessito, poso una oferta, el primer que vingui el contractaré. A més, el puesto d'inspector, tenint en compte les característiques del lloc de feina, passen un examen, que de fet la darrera vegada l'examen van suspendre bastantes persones, perquè has de demostrar una sèrie de coneixements. No, al final no és que estigues contractant per dir, i sense faltar a ningú, una persona que ve a fer net, que més o menys pot complir requisits qualsevol, sinó que estàs contractant una persona que ha de tenir uns coneixements legals, perquè ha de saber què ha d'anar a mirar, i els ha de demostrar.
També es comptarà amb un inspector de reforç, amb aquesta nova planificació de recursos humans pel que fa al servei d'inspecció, o només a l'inspector principal?
Bueno, jo al final crec que avui en dia amb un inspector a Formentera en tindríem a prou. Al final, ho he dit moltes vegades, a Formentera s'han legalitzat totes les vivendes que eren susceptibles d'alquilar-se de forma il·lícita, o quasi totes, se'n van legalitzar moltes fins a l'any 2022. I els medis tecnològics el que estan demostrant és que la capacitat d'inspecció al final es pot fer des d'un despatx. Estem treballant amb això, estem buscant nous sistemes, hem treballat inclús en col·laboració amb el Consell d'Eivissa, que és que una mica lidera l'avantguarda de les 4 illes, i ells ens diuen el mateix, que realment el que fa falta és una persona que estigui allí, que pugui revisar tot i que conegui una mica el terreny. Al final, nosaltres ara la teníem, estava fent una molt bona feina, tocarà buscar una altra persona i que comenci.
La idea és arribar a final d'any d'aquest 2026 amb l'inspector ja fitxat o...?
Jo la idea era que no se n'hagués anat i que bueno, seguís fent feina.
L'escenari que tenim ara, que no tenim inspector, arribarem a finals d'any amb inspector?
Això no ho podem saber, perquè si ara fem un bursí i no es presenta ningú, o es fa un bursí i es presenta gent però no aproven l'examen,
però vostès faran el necessari perquè sigui així? O donar temps a presentar...
Sí, sí, o sigui, nosaltres podem donar temps, però al final la darrera vegada crec que vostè mateix sap de gent que es va presentar i que no va tirar endavant. Entonces, jo no... I fer lo necessari quasi sona si faríem alguna espècie de trampa per habilitar persones que no passin les proves. Es farà un procés obert, transparent i legal, com en teoria se suposa que són tots els processos de contractació de l'administració pública. Si es presenta gent, s'avaluarà i s'intentarà agafar algú dels que hi hagi, sempre i quan demostrin que poden complir les condicions del càrrec. I si no, doncs...
Hi ha alguna previsió de quan es farà aquesta convocatòria?
Segons me varen dir des de Recursos Humans, ara entre la primera i la segona setmana de setembre s'obriria el plaça. Ja estem ara dia 31 d'agost, o sigui que en 10 dies tindrien que estar publicades les convocatòries.
Va, doncs ens en farem ressò quan es publiquin. Escolti'm, aquestes 40 denúncies que han arribat de portals anònims de ciutadania, des del portal anònim de Ciutadania de Formentera, doncs, que ha trobat a bé fer saber possibles infraccions de la normativa pel que fa al lloguer turístic irregular, com estan aquestes 40 denúncies? En què queden?
Pues ara mateix no tinc el número exacte, però crec recordar que de les 40 denúncies s'havien fet, no sé si eren 12 inspeccions, me pareix que s'havien fet 12 inspeccions sobre les denúncies, perquè hi ha vegades que es fan denúncies, es pot fer una consulta en web i es comprova que la vivenda té llicència...
I no fa falta anar in situ.
O és una denúncia una mica rara... Al final, en aquell cas, era l'inspector qui les mirava, jo personalment no les miro. Són els que decideixen si es fa o no es fa. Jo no les miro no per falta de ganes, sinó una mica també per transparència, perquè al final implicar-me en els processos d'inspecció pot donar mals entesos. Com si jo directament aneu a investigar aquesta vivenda, doncs es pot molt mal interpretar. Doncs intentem que els processos siguin transparents, que els processos siguin el més justos possibles, per això fem també els sortejos. Es varen fer tots els sortejos d'inspecció en vivendes segons els números de referència catastral. Bueno, s'està fent molta feina, però al final és el que dic, és una illa que té molt de disseminat. Les inspeccions han de tenir en compte que si l'inspector surt a fer la seva feina a les 8 del matí, arriba a les vivendes, toca la porta, parla amb la gent, sí, no, li demostren alguna cosa, se'n va, agafa el cotxe, va a una altra casa... quan ha fet 2 o 3 inspeccions com a molt en un dia, ja són les 10 del matí. A les 10 del matí la gent ja no hi és a la casa. Entonces ja ens posam en que hem d'entendre també la complexitat d'aquesta feina, perquè al final és veritat que es parla des de fora, és que és molt fàcil, és que tècnicament, a nivell d'inspeccions en el que és en la barrera digital, no? El camp digital, pot ser que sigui d'una altra manera, però les inspeccions in situ són complexes. Són complexes perquè, a més, no vivim o no tenim limitades, com per exemple tenen a Eivissa, les plurifamiliars. Aquí es varen de llicències en plurifamiliar, que no és que ho critiqui, perquè al final és una part més de l'oferta i permet que hi hagi una oferta una mica, un preu més assequible. Però estan. Doncs a Eivissa, quan tu veus algú que entra amb una maleta a un edifici, saps que és un turista, que no pot estar allí. Perdona. Però a Formentera això no passa. A Formentera hi ha molta gent que té edificis en plurifamiliar amb llicència turística i, claro, toques la porta d'un, toques la porta de l'altre, quan has fet 5 o 6 portes en el mateix edifici, algú te contesta, algú no... Algú l'acabes de despertar a les 8 del matí a un turista que potser està de vacances i ja li estàs molestant, te contesten d'una millor manera, d'una pitjor manera. Hem d'entendre la complexitat de tot això. I llavors, clar, la feina que tenim al despatx la vam fent a partir de les 10 i mitja, 11, que ja pues, no troben a ningú a les cases i es posen a fer comprovacions.
Clar. Expliqui'ns això dels plurifamiliars, perquè sabem també que hi havia una restricció pel que fa a apartaments turístics en edificis plurifamiliars a Sant Francesc, Sant Ferran i també al Pilar de la Mola.
Sí, bueno, això és molt senzill. Hasta l'any 2000... No ho vull dir malament, crec que va ser hasta el 2017 que es va posar la zonificació. Hi havia algun, no molts, alguna vivenda en aquests tres nuclis que tenien llicències, el que eren les VTVs, vivenda turística vacacional, que es podien llogar. Són molt poques, estan bastant localitzades i ja no se'n donen més.
Aquestes encara estan en vigor, eh?
Aquestes estan en vigor i no expiren.
No expiren, eh? El que no es pot fer és crear-ne de noves en aquests tres nuclis,
claro,
que hem dit.
En aquests tres nuclis, que per entendre-ho o resumir-ho més, són els tres nuclis que tenen l'església, no se'n poden dar, però els altres sí.
Espujols, la Sabina,
sí,
Espujols,
la Sabina,
Camarí,
Ses Verdetes... Entonces,
Ses Verdetes no compta com a Sant Francesc?
Bueno, la veritat que ara he dit Ses Verdetes i no estic 100% segur, però ho hauria de mirar. Aquí m'embossegaré la llengua.
Tampoc
tinc tot el planejament al cap, la veritat. Però els altres sí que es podien demanar. Ara nosaltres, l'any 2025, en col·laboració amb el govern balear i les altres tres illes, vàrem sol·licitar la prohibició de donar llicències en edificis en plurifamiliar. En plurifamiliar és el que de tota la vida és un edifici on viu diverses famílies. Perquè consideram que, tot i que ja n'hi ha algunes i no les podem llevar de manera directa perquè podríem incorrir en alguns riscos legals, i que a més a Formentera tenen un pas bastant significatiu dins de l'oferta total.
Per exemple, els Pujols.
Exacte. A Formentera teníem, no sé si eren 971 places en plurifamiliar d'un total de 16.000 en total, de les quals 10.000 són hoteleres i 5.000 són en cases i pisos. Doncs de les que no són hoteleres representen un 20%, és un número bastant considerable, com per dir, mos anem a carregar aquesta part de l'oferta de Formentera.
És interessant aquesta radiografia que ens ha fet ara així al vol el conseller sobre com estan distribuïdes les places turístiques. N'hi ha 16.000, llavors unes 10.000 hoteleres, deia unes 1.000 en plurifamiliar, i la resta, unes 5.000, estan en...
4.000 i algo, sí, més o menys els números no són...
En habitatges turístics i VTVs.
Exacte.
Clar, que són les VTVs, recordem, són apartaments turístics en plurifamiliars fets fins abans del 2017 i amb llicències que no expiren.
Exacte.
Les 1.000 que estan en apartaments que no són VTVs, diguem-ne, sota quin règim s'emparen o com...
Bueno, aquestes es varen, des del 2019 es varen poder sol·licitar, i des del 2019 fins al 2022, que va entrar la moratòria decretada pel govern balear, no per el Consell, perquè algú se'n va adonar que se'ls estava anant de ses mans, realment. Pues, tot qui tingués un pis, per així dir-ho, podia sol·licitar les places turístiques al seu pis.
Sempre que estiguessin fora de les tres nuclis.
Sense que estiguessin fora de les tres i fins a un màxim de tres pisos per persona. Aquesta era una mica així, en resumen, la regla que es va imposar. Claro, què passa? Si tu això no ho dones mai, perquè llavors els plens i l'oposició mos diu, i per què no les lleveu? Dic, si tu no les has dat mai, no hi ha hagut una oferta complementària que s'ha desenvolupat gràcies a això. No hi ha uns restaurants que treballen en part d'aquesta gent. No hi ha unes tendes que treballen en part d'aquesta gent. Si ara el que fem és llevar un 20% de l'oferta d'un poble, doncs un notaran els restaurants, un notaran les tendes, un notaran les cafeteries, i serà un toc important. A part de que entrem en el que, com comentava, en possibles... condemnes per... No m'ha vist a paraula ara. Per llevar-li un dret a una persona...
Un lucre cessant.
Sí, no és exactament així, però... I reclamacions patrimonials.
Però aquestes 1.000 places en plurifamiliars, diguem-ne, tenen llicència que expira, entenc, en algun moment?
Aquestes llicències es renoven.
Es van renovant cada...
Es renoven. El que passa és que, segons la feina que vàrem estar fent amb els lletrats del govern, que va ser qui va treure el decret... el decret una mica parlant en totes les illes, però van treure ells el decret. Ells volien carregar-se totes les plurifamiliars de les Balears, però van considerar que podia existir risc de tenir que indemnitzar els propietaris i van decidir que les que ja estaven es deixaven, que a més mantenen una oferta complementària sana, a més és una oferta pues moltes vegades a un preu molt inferior que un hotel, que permet que vengui gent que no té el poder adquisitiu que tenim, perquè aquí també entram en quin model turístic tindrem. Perquè si només anem en els hotels i els hotels cada vegada són més cars i els apartaments els llevam, pues, encara pujaran més perquè hi haurà més demanda per menys oferta. Això és una simple llei de mercat.
De totes formes, qui renova aquestes, diguem, aquests títols per poder llogar en plurifamiliar, entenc que és el Consell, no?
Sí.
D'acord. I és cada 5 anys?
Sí, però la darrera vegada es va fer els 6 perquè va haver un any de Covid i es va dar una pròrroga automàtica. Bé. Automàtica decretada.
O sigui, ara quan tocaria...
Bueno, no és que hi hagi un any que es fan totes, però sí que és veritat que l'any passat se'n varen fer moltes perquè s'havien dat el 2019,
que coincidia
el sisè any, bueno, coincidia el 5è més 1, que va ser el del 2020 que no es va comptar.
Escolta, ja per anar acabant, pel que fa a les inspeccions per sorteig segons el catastre, se'n faran més o ara que no hi ha inspector la cosa queda paralitzada?
Bueno, això sí que és veritat que segurament això quedarà una mica més paralitzat, però com deia, al final no és la feina que més resultat dona. Al final sí que dona un resultat, perquè al final estàs anant a cases sí. I estàs fent un mapa, i de fet nosaltres teníem planejat establir un mapa de tota Silla senyalitzant les cases que per categories. O sigui, la meva idea era posar categories diferents de vivenda habitual, marcada com a tal, vivenda susceptible de lloguer turístic, marcada com a tal, vivenda que es destina a lloguer de treballadors, marcada com a tal, el qual es permetria organitzar les inspeccions futures dels anys vinents, de l'equip de govern que entri o dels consellers que entrin, per poder-ho delimitar així.
Bé, en tot cas, recordem que encara existeix aquest formulari de denúncia confidencial per lloguer turístic, el podeu trobar en aquest cas, bé, amb el mateix podcast que farem amb aquesta entrevista, doncs ja l'afegirem. Entenc que és aquest la via per on trobeu més irregularitats, a través de les denúncies de la pròpia ciutadania?
Bueno, com a mínim és per on tenim més comunicacions. Evidentment, no fa el mateix una persona que 50. Si tu tens algú, que a més és una queixa molt repetida, és que és molt fàcil, jo conozco mucho. Si és tan fàcil, pues ayúdanos. No? És una mica... perquè al final... una altra cosa que es va com reclamar una mica, que siguin els propis vecins els que es denuncien. No és que siguin els propis vecins, però tu estàs pagant uns impostos perquè algú ho faci. Pues si pots col·laborar de tota la vida, si veus un lladre, dius, aquest és un lladre, tingueu cuidado. Pues, si estàs intentant frenar una activitat que hi ha un acord en què és dolenta per la Silla, per l'oferta que es dona, i inclús per situació habitacional que tenim, no m'apareix que siga, és que som xivatos. Al final, crec que és una opció, ningú està obligat a fer-ho, però si algú té la voluntat de denunciar una vivenda que diu que aquesta persona està fent aquí un ús inadequat o il·legal de la seva vivenda, pues té la possibilitat sense més pressions i sense tenir que identificar-se, simplement dona una ajuda a una persona que està fent feines i està sent pagada per l'erari públic.
El conseller insular de Turisme, Artal Mayans, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingui bona setmana.
Moltes gràcies i bona setmana a vosaltres també.